93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dimarts, és 20 de desembre, el dia en què novament ens hem despertat amb la imatge de l'horror i ben a prop de casa nostra. Nou atac a Europa, en aquest cas a Berlín i enmig d'un mercat nadalenc, l'expressió de la celebració que vivim aquests dies arreu del continent. Un nou atac que ens recorda que l'amenaça no ha desaparegut, tot i que tinguem memòria feble. Un atac que ens vol recordar també que a Europa tenim responsabilitat i som objectiu dels terroristes, tant com en aquells països que de vegades sembla que no formin part del nostre món perquè estan una mica més lluny. Com cada dia posem-hi música tot plegat, la cançó que ens acompanyarà avui al programa és El primer arbre del bosc, dels Blaumut.
Equilibrista sobre el buit, tripulant la pols damunt les coses, pel pes de
Avui al programa molta actualitat, tindrem també nova edició del menú complet de Nadal que els estem fent aquests dies. Avui tindrem primer i segon a càrrec d'un dels nostres cuiners de capçalera, l'Antonio Escaño de la Glorieta del Castell, i les postres de la mà d'una nouvinguda aquí a l'estudi. Avui primer dia que vindrà l'Alba Moles, ella és la responsable d'una de postres. Per cert, la Dara Giné vindrà, però vindrà demà, eh? Amb ella parlarem de com suportar millor aquests dies de Nadal. A partir de la una, qui sí vindrà avui és el nostre expert en tecnologia, el Ramon Palau, amb ell parlarem de telefonia mòbil i també tindrem música. La Ruth Guerrero tindrà avui a cau d'orella aquí col Celio. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu quan són les 12 i 23. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Cel encara amb alguns núvols a les comarques tarragonines, ja sense risc de pluges, però avui amb unes temperatures molt similars a les d'ahir. Arribarem als 15 graus de màximes. A Tarragona en tindrem 14 a Reus, 13 avui a Tortosa o al Vendrell i 9 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, al sud bufa encara el mestral amb molta força en alguns moments, mentre que la resta tenim vent de ponent més suau en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria, ho fem amb una darrera hora. 20 detinguts en un operatiu contra estafes per lloguers de vivendes inexistents que operaven des del Vendrell. Hi ha denúncies fetes des d'arreu d'Espanya i els estafats freguen ja el centenar. L'organització hauria estafat més de 56.000 euros. Ruth Guerrero.
La banda insertava anuncis a diferents pàgines web de cases per períodes de vacances, generalment ubicades a la costa tarragonina. Quan els clients feien la petició, se'ls demanava una quantitat de diners en concepte de reserva. Un cop feta la transferència, ja no podien tornar a contactar amb ells. De fet, algunes víctimes fins i tot s'adonaven que havia estat una estafa quan arribaven al lloc anunciat i veien que no existia o que estava ocupat pels seus propietaris. El responsable de l'organització criminal era un ciutadà romanès resident al Vendrell. En un segon esgrau hi havia membres de la banda que buscaven persones que rebrien els diners de les transferències als seus comptes corrents. Finalment, es captava ciutadans espanyols, cobrien els comptes als bancs i transferien els diners de les víctimes a l'organització o entregaven els diners en mà.
Encara en successos, continua a presó preventiva l'assassí confés de la dona de la Pobla de Mafumet, de la Mari Carme. Avui declara davant els Mossos i en les properes hores passarà a disposició judicial.
L'àrea d'investigació criminal del Camp de Tarragona està interrogant també diverses persones de l'entorn de la víctima i agressor per tractar d'esclarir els fets. L'home hauria fet servir un ganivet de cuina per atacar la víctima dissabte a la nit a la casa que compartien a la Pobla de Mafumet. El cas continua sota secret de sumari i està previst que demà passi a disposició judicial.
Més qüestions. L'Hospital de Reus tancarà l'any amb dèficit i no garanteix el pagament d'objectius del 2016 als treballadors. El grup Salut aprovava aquest dilluns el pressupost de 126 milions d'euros per a 2017, un 1% més, per l'increment de l'activitat contractada pel CalSalut. Aquesta mateixa setmana hi haurà una trobada entre l'Ajuntament de Reus i el CatSalut per perfilar el pla de viabilitat.
Els treballadors denuncien que no se'ls han pagat els objectius i en molts casos el procés està judicialitzat. El govern municipal confia que podrà aprovar el gener el pacte de salut de la ciutat amb el consens més ampli possible, tant a nivell polític com de la societat civil. Escoltem la presidenta del grup Salut, Noemí Llaurador.
En la mesura en què no hi hagi dèficit, es podran pagar les DPOs tal com estableix el conveni ara vigent. Però ho havíem de tancar amb equilibri i per tancar-ho amb equilibri de moment no podíem pressupostar les DPOs. Tot i així, i amb aportacions, per exemple, de conselleres del PSC que també volien que s'aclarís aquest aspecte, en la memòria dels pressupostos ja s'estableix així específicament. És a dir, de moment no es pressuposta, però si no hi ha dèficit es paguen.
El Sant Joan registrarà enguany uns números vermells d'entre 500.000 i 800.000 euros.
Més qüestions. El grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha portat al Congrés l'exigència d'actualitzar els plans d'emergència nuclear i dotar de recursos uns instruments que veïns i ajuntaments qüestionen.
Zones sense cobertura de mòbil, que s'han de cobrir amb cotxes equipats amb megàfon, vies de tren amb velocitat reduïda al mínim, carreteres d'evacuació que no condueixen enlloc i alcaldes que no saben cap on dirigien els seus veïns en cas d'accident greu. Aquest és el panorama que dibuixen els ajuntaments i veïns dels municipis més pròxims a les centrals nuclears catalanes es coiben d'allòs davant la possibilitat d'un accident. I és que els plans d'emergència nuclears dissenyats als anys 80 no s'han acabat d'implementar i han quedat obsolets en molts aspectes. Volen que s'actualitzin aquests instruments i es dotin de recursos de forma efectiva. A més, creuen necessari, especialment després de l'experiència de Fukushima, ampliar el radi de la zona més pròxima als complexos atòmics dels municipis, inclosos fins a uns 20 quilòmetres de distància. Escoltem l'alcalde de la Granadella, Carlos Llibert.
Estem en aquesta distància de 10 a 20 quilòmetres, pràcticament tenim uns recursos zero destinats al territori. Estem parlant de 2-3 mil euros que se'ns donen a nosaltres amb unes carreteres, evidentment, del Tercer Món, amb el qual, doncs, si hi ha algun tipus d'emergència nuclear, no podem ni sabem com hem de guacar amb aquesta gent, quins protocols hem de seguir, amb uns plans, el famós Pla Penta dels anys 80, com dèiem, actualitzat simplement amb els telèfons quan van canviant els diferents ajuntaments.
Bona notícia del matí. L'Estat licitarà finalment el 2017 la millora del Museu d'Arqueologia de Tarragona.
La intenció del Ministeri és entregar en les properes setmanes el projecte de climatització i millora del Manat, així com engegar, juntament amb el Departament de Cultura del Govern, un nou projecte de museogràfic.
I la notícia econòmica del matí, la cooperativa de l'Aldea només pot vendre actius i al millor preu possible i enterrar l'entitat amb honors. Segons la direcció actual, són les úniques opcions que queden per poder retornar els 3 milions i mig d'euros als impositors afectats per la fallida de la secció de crèdit ara fa 5 anys.
Amb una plantilla retallada fins al mínim, abandonada l'explotació de terres i la contractació d'un nou gerent, els responsables de l'entitat asseguren que ja no perden diners amb la comercialització de productes agraris. Les xifres, però, es troben molt lluny per arribar a complir els compromisos marcats al conveni, aprovat majoritàriament pels creditors. El nou president confia que la venda d'actius pugui aportar entre 5 i 6 milions d'euros a l'entitat i així cobrir el deute amb els impositors. Miguel Carles és l'actual president de la cooperativa.
Tapem los gastos sobradament, però no guanyem lo suficient per tornar los deutes que tenim a llarg termini.
Si cobrem de les sentències que surten i de la venda de la cooperativa, vull dir, cobrirem de sobres, però quasi doblat, pues, los diners que devem als impositors. Venem la cooperativa, cobrem lo que poguéssim, l'enterrem en honores, fem la gran festa i tots contents i pagar a casa.
El president ha carregat contra algunes decisions i errors de gestió econòmica dels administradors concursals, com multiplicar desorbitadament el valor d'un terreny que s'havia d'embargar o l'acomiadament formalment erroni d'una treballadora que ha obligat la cooperativa a desembutxacar una indemnització de milers d'euros.
Arribem al punt de 12:15 amb la repassada diària que fem a les portades dels diaris de la demarcació i comencem pel diari de Tarragona, Rut.
El titular i la imatge fan referència a la dona morta pel seu marit a la Pobla de Mafumet i es fa ressò de l'atac amb un camió a Alemanya.
Passem també pel Reus Digital.
El Partit Popular possibilita la integració de l'IMAC a l'Institut de Museus de Reus i que el projecte del nou cinema a la Fira Centre Comercial haurà d'esperar també.
Passem pel del Camp.cat.
20 detinguts en una operació contra una banda que feia estafes per internet i que els Mossos d'Esquadra segueixen la investigació per l'assassinat a la Pobla.
I finalment avui el Tarragona 21.
Sí, en capçalera aprofunditzant la mort de la Carmen a la Pobla i en el destaquem PortAventura ja busca personal per Ferrari Land.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ruth. Fins ara, per cert, recomano que agafis paper i boli perquè ara d'aquí 50 segons entraran a l'estudi l'Antonio Escaño i l'Alba Molas per fer el menú de Nadal.
Que bé.
Primer, segon i postres.
Oh, quina gana.
Perdona, idees.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Berti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en berti.es y feliz Navidad.
Hey familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año comida en mi casa.
Yo pongo el aperitivo.
Pues yo me encargo de la pierna de cordero, que ahora tengo la segunda unidad al 70% de descuento en el supermercado del Corte Inglés.
Pues yo de cocineros a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Vinga, continuem al matí a Tarragona. Ja saben que els dimarts és hora de la recepta, però aquests dies previs a festes no estem fent recepta, sinó menú complet de Nadal. Un menú a quatre mans que avui ens el faran un dels cuiners de capçalera de la casa, l'Antonio Escaño, de la Glorieta del Castell. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. I t'he portat avui, t'he portat ajuda. No et queixaràs. Sí, no et queixaràs perquè t'he portat ajuda per les postres, ens els farà l'Alba Molas. Alba, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser-hi. T'estrenes avui.
Sí.
L'Alba Molas d'Una de Postres, que recentment l'Alba t'ha donat el Premi Reus Emprèn per aquest projecte Una de Postres, no? Enhorabona.
Gràcies.
Ràpidament, Alba, explica'ns Una de Postres què fas, perquè jo sé que fas tallers i també fas rebosteria per encàrrec, no?
Sí. Bueno, bàsicament el que imparteixo són tallers de rebosteria, a domicili, encara no disposo de local propi, llavors bueno, em desplaço allà on me cridin, amb casals, amb escoles, amb associacions, on faci falta per acostar-los una mica doncs, al tema de la reposteria i que vegin que no és tan complicat, que es poden fer moltes coses i que es poden fer a casa i no cal anar a buscar grans sofisticacions per quedar bé amb la família i amb la gent més propera.
És veritat. A més, l'Antonio, tu moltes vegades ens fas de vegades no? brownies i no? pastissos sí. d'alguna manera, que sempre dius, sí, això és molt fàcil de fer.
De fer casa, sí. Clar, clar. Si comences a fer un postre sofisticat o explicar-ho ja, ui, m'has de
clar, doncs mira, jo vull ajuntar aquí, menú a quatre mans perquè ens doneu idees de cara a Nadal, no? Ara que estem ja la setmana passada va venir ja el Carles Juncosa i el Gerson Rival, ara tinc aquí una altra vegada dos experts. Antonio, tu toca aquí, diguéssim, el plat principal, no? Primer i plat principal, t'he donat deures.
Bueno.
Què ens prepares? Què em proposes?
Jo, com aquestes dates se sol fer, doncs fem un plat de marisc, no? Un marisc, farem un marisc que no cal que sigui... Ho podem fer, evidentment, amb llomanto o llangosta, més aviat llomanto, no? Però en aquest cas ho podem fer amb una gamba llangostinera, barrejar també una miqueta de gamba vermella, si volem, i llangostí d'aquí mateix de Sant Carles, si ho volem fer. Però si ho volem fer amb gamba llangostinera, que no és gaire car, pues, també ho podem fer.
També queda
no?
Bé, no?
Sí, i tant.
És que l'Antonio sempre busca aquí que,
sí,
que la nostra
gasteu...
butxaca no
sí,
ressenteixi
això
gaire.
Mateix.
Sí, molt bé. Doncs vinga, amb què...
Pues, bueno, pues jo faria aproximadament per unes quatre persones o cinc, faria un salpicó de marisc.
Molt bé.
Senzill, una miqueta doncs, entretingut de fer, però és bonic i agradable de fer i molt més agradable de menjar-lo. No?
Això sí, ara ho has dit. Què pues, necessitem?
Pues, bueno, pues necessitem uns 30 llangostins aproximadament, dos ous bullits, que també una vegada estiguin bullits, els pelem i els tallem a 10 ulls petitets. Farem 4 cogombres amb vinagre, que també els tallarem a 10 ulls petitets. Una ceba tendra, jo posaria la meitat a sol. Si podem trobar amb alguna de que no piqui, doncs millor que millor, no? I també la tallem a 10 ulls petitets. I una cullerada sopera de tàperes d'aquestes petitetes, no cal tallar-les si volem, si us agrada. Evidentment, hi ha molta gent que no li agrada les tàperes, però no li posi.
Bueno, podem substituir per un altre encurtit, no?
Ah, exacte. Doncs, bueno, llavors també posaríem una tomaca de pera, que sigui vermelleta, però una miqueta dura, no? O duga, si no us agrada, Jo posaria una sol. I la tallem també a daus, no? Llavors, també necessitarem oli d'oliva verge, no cal dir que sigui siurana.
Home, ara que ja el tenim d'enguany, no?
Vinagre de poma i una miqueta de sal, que en aquest cas jo la substituiria encabat pel mateix suc de bullir el marisc. Perquè com serà una miqueta saladet, doncs li tiraria una cullereta de l'aigua que ha de bullir el marisc en vez de tirar-li sal.
Ah, mira, molt bé, molt bona idea.
Jo ho faig, Cada un que faci el que vulgui. Si no vol tirar sal, doncs llavors que no li tiri una miqueta d'aigua de bullir els llangostins. Doncs, bueno, posem una olla amb aigua de sal, bastanta sal, que sigui una miqueta abundant. Normalment se posa uns 100 grams, 80, entre 80 i 90 grams per litre d'aigua, no? Però, bueno, això és el gust de cada un, no? Que estigui una miqueta pujadet de sal l'aigua, no? Una vegada arrenqui a bullir, tirem els llangostins. Quan torni a arrencar a bullir, jo aconsello que estiguin un minutet bullint i els traiem i refredem ràpidament, amb aigua bastant freda.
Perquè aguantin una mica allò...
Ah, exacte.
El vigor.
Molt bé, sí, sí. No, a més, és convenient fer-ho, no?
Sí, sí.
Bueno, traiem els llangostins, els correguem bé i els pelem i els tallem. Reservem el cap.
Vale.
Vale. Una vegada estiguin doncs, ja peladets, els tallem també a daus petitets i els posem en un bol, que en acabat afegirem tot el que és el cogombre,
la ceba, l'ou, tot.
Exacte. Jo la ceba aconsello posar-la al moment abans de muntar el plat,
vale.
Perquè llavors, al ser d'un gust més fort, doncs, s'embadurnaria massa del gust de la ceba. Llavors jo la tiraria quasi moments abans de muntar
el plat.
De servir, molt bé. De servir, exacte. Bueno, ho barregem tot. Agafem els caps dels llangostins i els exprimim, els apretem i traiem tot el suquet que podem amb un bol. I aquí farem la vinagreta. Tirarem el vinagre, l'oli i unes culleretes d'aigua de bullir els llangostins.
Sí.
Ho barregem i ho provem de sal. Tot això ho afegirem a la barreja que hem fet dels llangostins i de la verdura i els ous i tot això. Ho deixem a punt que nosaltres vulguem. Si li hem de tirar més oli, li tirem més oli. Si li volem tirar una miqueta més de vinagre, això ja va al gust de cada un. Llavors, per muntar el plat, si teniu uns aros rodons, i si voleu, si no, no.
Proposta, aquí és una proposta.
Aquí, una proposta, exacte. Omplim els motllos de rodons amb tota la barreja de la... del salpicó
de marisc. Aros metàl·lics, perquè ens quedi com un timbal, no?
Exacte. Apretem una miqueta, que ens quedi una miqueta dur, perquè una vegada triguem els aros, que quedi ben muntadet, i afegim la vinagreta restant pel damunt i per fora, La vinagreta restant per damunt i per fora. Llavors podem, si volem doncs, adornar una miqueta, podem posar una miqueta de caviar, per exemple, a mi m'agrada molt el caviar mocol, que és negre, podem posar qualsevol cosa, que vulguem. Que volem afegir que sigui més contundent i més gros el plat.
A veure.
Llavors, a mi m'agrada molt posar-li el que és una miqueta d'enciam o l'ensalada, la manida aquesta llarga, la romana, o una trocadero, que és molt suau. La tallem juliana, molt petiteta, i això ho posem al fons del plat.
Va, és una mica com un llit.
Exacte. Llavors jo agafo i m'agrada molt la poma, la gran Smith, verda, bastant verda, sense pelar ni res, la rentem i la tallem a daus molt petites i ho barregem junt amb la amanida. I ho posem al fondó del plat. Agafem una maionesa, si la volem comprar la comprem, si la volem fer la fem, que sigui una miqueta clareta. Si la comprem feta, com som bastant contundents, la traiem una miqueta en un bol, li tirem una miqueta d'aigua perquè quedi més líquida,
suau, no?
I li tirem pel damunt de l'amanida. I llavors posem el mollo al damunt i ho fem tot el que hem dit abans.
Val,
Això si ho volem allargar, que sigui més complert el
més
plat.
Més vistos. Bueno, però està bé perquè no és contundent, diguéssim, no? És un entrant així bé, una cosa fresqueta, que podem deixar feta abans,
això
és important.
Sí, això ho podem deixar fet. Exacte, això ho podem deixar fet.
Perquè si són molts, no? Allò, la planificació és important. Exacte.
Sí, 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 això perfectament ho podem deixar fet a la nevera i acabat el triem al moment de...
servir, i posem allò la ceba i la vinagreta, perfecte. Doncs bé, i dedueixo que si m'has fet un entrant, una cosa suau, ara ve aquí la...
Exacte, el plat més fort. Aquest s'haurem de pensar si ho fem o no ho fem. Però bueno, ja que normalment tots aquests dies, el que dèiem abans, fem ja xai rostit o el pollastre de corral, farcit i coses així, doncs jo m'agradaria fer doncs, un jarret de vedella.
L'Alba fa que sí, l'Alba fa que bona elecció. Fa que sí amb el cap, diu bé.
Exacte.
A mi, si fos una mica més tard, ens agafaria una gana que no
a mi m'agrada molt, no? Ja, jo tinc ganes de tastar el postre, eh?
Jo sempre els dic als cuiners que aquí hauran de venir a partir d'ara, no només amb recepta, amb tàper.
Sí, potser sí,
Control de qualitat.
Això el jarret a mi és una cosa que m'agrada molt, eh? I ho he fet diverses vegades i la veritat m'agrada molt, eh? M'agrada molt. És entretingut? Bueno, entretingut de preparar, no. És entretingut a l'hora de fer-lo, no? Perquè són unes quantes hores de forn, no?
Bueno, però això ho poses al forn i vas fent, no? Vas fent les postres mentre...
Jo donaré un parell d'idees per fer-ho i ja està. Que ho volem fer doncs al dematí, evidentment no ens donarà... Si dinem a les 4 o a les 5 de la tarda, sí. Però si hem de dinar cap allà a les 2 o a les 3, com no ens donarà temps. Llavors, o s'aixequem molt aviat o el posem...
La nit abans, no?
La nit abans, sí, sí. Sí. Doncs bueno, aquí en aquest cas agafarem un jarret de vedella, aproximadament de 3 quilos i mig, que són per 6-7 persones. Si el trobem més petit i són 4 persones, doncs... millor, no? Perquè, clar, contra més gros, més estona de cocció, m'entens? Llavors jo he calculat 3 quilos i mig, que és amb alguna vegada ho he fet, no? I llavors al jarret podem encomanar qualsevol parada del mercat.
Clar, anem al mercat, exacte, fantàstica.
Sí, bueno, jo donaria noms que...
Dona'ls, per què no? On compre? On compre l'Antonio de la Glorieta del Castell?
Doncs bueno, amb alguna vegada...
Que és qualitat assegurada.
Jo l'he comprat aquí, a Casa Borrull.
Molt bé, doncs, per exemple.
Tot enviat a la Lladet, de les puntes, tot ben preparat, m'entens?
Sí, sí.
I llavors, bueno, jo compraria.
Cadascú, doncs, la carnisseria de confiança, no? Del mercat, aquí del barri, tenim aquí Bonet, Arreus, també.
Si no ho tenen, ho pot encomanar, ja està.
I tant, perfecte. Doncs vinga, una vegada tenim la carn de qualitat, això és important.
Molt bé, llavors agafem una bona mel i l'embadurnem de mel.
Vinga, m'agrada això.
Sal i pebre. I el deixem, doncs, si el portem al dematí, doncs... fins a la nit, perquè jo aconsello que ho poseu a la nit, eh?
Sí, això és el dia abans, eh? Estem començant a fer el plat el dia abans.
Sí, i el deixem a la nevera, si volem, i si no el deixem fora. Però que estigui unes quantes hores fora no li passarà res, sempre que quan no n'hi hagi mosques, clar.
Molt bé, doncs embadurnat de mel, sal i pebre.
Exacte, i el deixem unes quantes hores, eh? Una vegada el tinguem que posar al forn, l'agafem, el posem en una safata de forn. Si pot ser una miqueta fonda, doncs millor. I llavors agafem com una ceba, que no sigui molt grossa, més aviat petita, si és molt grossa posem la meitat, la tallem amb uns daus més aviat grossets, mitja cabeça d'alls, una branqueta de farigola, o dues, a mi m'agrada molt, quasi tot arreu li poso farigola. No, és veritat, eh?
És veritat, això, no? És cert que m'ho posa moltes vegades.
Aquí romaní no, aquí li lliga més la farigola, eh? I llavors agafaria també oporto, eh? Jo agafaria un oporto que estigués, tampoc no fos molt car, però tampoc no fos allò en sucedani d'oporto que digui jo, oporto. I barrejaria mig litro d'oporto amb mig litro d'aigua, tot barrejat. Dues pastanagues, dues fulles de llorer i una cullerada de cafè sencera de pebre negre. Tot això ho tirem dins la safata, junt amb el jarret. I aboquem quasi tot l'aigua i l'oporto, deixant aproximadament uns 200, o sigui, un quart de litro. Això pel final. Deixarem pel final. Llavors ho col·loquem al forn i jo aconsello posar-ho a la nit. Aconsello posar-ho a la nit perquè, clar, doni més temps.
Quantes hores de cocció estem parlant?
Jo el posaria, per exemple, entre les 11 i les 12 abans d'anar a dormir. No sé quina... Home, si van a dormir a les 3 ja els dic jo que no els he donat temps a fer-ho, eh?
Però sí, això ha d'estar, què? 10 hores ben bé al forn?
Sí, jo el posaria, per exemple, avui en dia tenim uns forns bons, jo el posaria a 90 graus.
A
baixa temperatura, jo aconsello entre 8 i 9 hores a baixa temperatura, que anés fent. Si podem anar mirant i anar regant amb el mateix suc que deixin, molt bé. Que no, ho tapem amb paper de film. Si és bastant fons de la safata i té una tapadora i queda ben tapat, doncs tapat dins el forn, que vagi fent. si no, a paper albal, quan jo dic albal, perquè
sí, sí,
sí. d'alumini, paper d'alumini,
tothom diu albal, sí,
doncs,
sí.
Exacte, per això, sí, perquè m'entenc.
Sí.
Doncs,
bueno,
ho taparem ben tapat i ho deixem dins del forn fins demà al matí quan s'aixequem.
Ja
esmorzem tranquil·lament i llavors ho mirem.
I ja tenim el dinar fet.
Ja tenim el dinar fet.
I ens podem dedicar al matí
una part,
a parar
part,
taula...
Eh?
Bueno, sí, una part.
Bueno, ho traiem del forn, mirem que està bastant tendre, s'haurà enronsat una miqueta, se'ls veurà bastant l'os, doble que té. I llavors el traiem del forn i traiem totes les verdures i el suc que tingui. I ho posem en un bol, això. I acabat ho colarem i tot, no? Però, bueno, de moment ho deixem en un bol perquè, a més, tindrà bastant de greix que haurà deixat el gerret, no?
Sí.
I el tornem a posar al forn. Tornem a posar al forn. Si veiem que està tendre, no cal donar-li uns minuts més. Si no, abans, una horeta abans de dinar, pugem al forn a 180 graus, 190, i jo crec que en 14-15 minuts, 20 minuts com a molt, ja quedarà d'horadet.
Molt bé.
I llavors li anirem tirant el resto del porto amb aigua, pel damunt. Ben, i anant donant-li toms que quedi d'horadet i una miqueta cruixentet. Llavors, una vegada estigui fet, s'hagin menjat el primer plat, hagin fet una miqueta de tertúlia perquè baixi una miqueta el salpicó de marisc, llavors el presentem a la taula, i el presentaria a la taula tot sencer.
Sense, sí, senyor.
Llavors es queda mirant per amunt l'os. Vale? Una vegada abans de presentar-ho, evidentment, prepararem la salsa.
Aquestes verduretes,
sí,
que hem fet
exacte.
Guardar...
Traurem tot el greix que puguem amb una cullera. Tot, quasi tot el greix que puguem. El colem i ho tornem a posar amb una paella, posem tot el suc. Ho podem deixar que redueixi una miqueta i afegir mantequilla, que hi ha molta gent que posa que la salsa sigui més consistent en mantequilla, però jo no soc partidari de tirar més greixos.
Molt bé.
Llavors jo m'estimo més agafar... Si la salsa ja està bé de gust, de sal i de... Perquè tindrà una miqueta de... una miqueta de gust a el que és la mel, que veiem que no, li podem tirar una miqueta més de mel. A mi m'agrada, que tingui allò, aquell aroma i... Una bona mel, No dic marques,
no,
però
no,
més val una mel casolana,
si
pot ser.
Nadal,
sí.
Que sigui bona,
Bueno, jo el que gasto és de col dijou, És boníssima, I a mi m'agrada molt la mel,
Molt bé, llavors això, les verduretes
això,
sí. Ho triturem,
llavors,
No,
només colar, sense triturar
colar?
I sense res. Colem i posem al foc. Primerament haurem tret tot el greix que puguem, Ho posem al foc i jo ho espessaria una miqueta, si està bé que no us agrada, la salseta aquesta, ho espessaria una miqueta d'aigua i maicena. Desfem una miqueta d'aigua amb maicena i llavors una vegada arrenqui el bull, anem tirant la maicena. Penseu que la maicena no ho fa espès de cop, sinó quan bull és quan fa espès.
Sí.
Llavors que no comencin a tirar, ui, no s'espessa, comencin
a tirar
i quan queda en bloc.
I podem
de fer
pujar
totxos.
Paret amb allò.
Sí, això mateix. M'entens? Deixem que torni a arrencar bullir, que està bé d'espès, ho deixem. I llavors això ho posem en una salsera i ho servim a taula junt amb el gerret. D'acompanyament, jo posaria una patateta tallada a daus frigida, amb uns xampinyons mateix o uns bolets, en fi, el que no us agradi, més o menys per acompanyar això.
Molt bé,
una patata
doncs,
feta
per favor,
amb ceba,
gana.
Patata i ceba, també, patata panadera que diem,
no?
També lliga molt bé, una miqueta.
No gaire,
i llavors
sí,
això ho posem
això
a taula, en un gabinet més esmolat, doncs anem tallant, fent filets i anant servint els plats.
Molt bé.
A més que es quedarem amb els comensals que tinguem, perquè queda molt bé a taula, molt que és xulo.
És que també l'espectacle és important.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Sí. Estic completament d'acord.
Entens? I és boníssim, i anem tallant.
Molt bé.
Entens? I anant servint.
I a més, aquest jarret de vedella que em proposes em deixa temps per fer les postres, que això és important.
Sí, sí, clar, evidentment.
Això ho poses al forn i no has de patir gaire, no?
No,
ho has d'anar mirant, no? Alba, llavors haurem de
I
fer puesto ara pels postres.
Sí, sí, sí.
Entre copa de cava i copa de cava.
Ah, això mateix,
no?
Sí, sí.
Allò, venia un esmartir avall.
Home,
no?
Veus, jo aquest dinar el faria tot en cava, Res de barreges de vins.
Molt bé,
jo
m'agrada la
idea. Jo
faria
tot en cava, un bon cava brut, nature, m'entens?
Sequet,
sí,
una
sí,
cosa
sí,
bé.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs llavors arribem a les postres. Ara et toca tu apuntar, Antonio,
sí.
Perquè a veure què ens proposa l'Alba.
Jo li demanaré.
Te demanaràs la recepta, no? Aquí farem intercanvi. Alba, què em portes?
Doncs proposo el típic tronc de Nadal,
sí.
Una base com si fos un braç de gitano, però cobert de xocolata, però li donarem un toc simpàtic.
Vinga.
Amb... A propòsit de que és un tronc, el convertirem en un tió.
Molt
llavors,
bé.
Satisfarem els gustos de grans i de petits.
Molt bé. L'Alba m'ha portat una foto que, de fet, li demanaré que me la passi i així ho pengem al Twitter.
Exacte,
eh?
Així ja us ho visualitza
sí, sí.
Tothom.
Molt bé.
Així una mica la idea. Doncs bé, aquí tenim tres elaboracions, val? Que seria la base de pa de pessic, com que diem una planxa per enrotllar després amb el braç de gitano, el farcit, que faríem una nata muntada, i la cobertura, que serà un ganaix de xocolata negra.
Molt
Llavors,
bé.
Anem per parts, per no confondre els oients. Per fer la planxa necessitarem 3 ous, mitja culleradeta de llevadura, 100 grams de farina i 100 grams de sucre. Què farem amb això? Separarem les clares de les gemes. Uh-huh. I muntarem les clares per una banda i les gemes amb el sucre per l'altra. Quan ho tinguem tot muntat a la barreja de sucre i les gemes, anirem incorporant de forma alterna una mica de clares i una mica de la barreja de farina i llevat, que la tindrem prèviament tamisada. Val? Quan ho tinguem tot incorporat, sempre amb moviments envolvents per no baixar la mescla.
Exacte.
Quan tinguem tota la barreja, ho estenem amb una placa de forn i ho deixem uns 10 minuts a foc fort, vull dir, entre 190 i 200 graus. En 10 minuts, com que té molt poca alçada que pujar, ho tindrem ràpid. Passem a la nata. Farem 200 mil·lilitres de nata amb 50 de sucre, que ho posarem en una batedora, ja sigui una d'aquestes que tenen les varilles fixes, o si no les tradicionals que pugui tenir cadascú a seva, amb manuals i ja està, exacte. Llavors, les comencem a muntar i quan ja estiguin una mica lligades, una mica semimuntades, incorporem el sucre i reservem. Llavors, que ve el muntatge. Quan tinguem la placa de brasa gitano estesa, posarem el màxim gruix de nata en una de les parts, o sigui, en un dels extrems, perquè si no començarem a enrotllar, sempre tenim excés de nata, que ens sobresurt llavors a la junta, pels costats i demés. Bueno, però amb una mica de compte anirem enrotllant fins a tenir ja el braç muntat. Que llavors, això sempre és preferible mentre muntem la ganaix, tenir-lo refrigerat i així acabar d'agafar
la forma. Estarà més contundent, no?
Exacte.
El podrem tallar millor, no? Després també.
Exacte. Llavors, la ganaix de xocolata negra, la cobertura, no és més que xocolata negra de qualitat sempre, a parts iguals amb nata muntada. Calentarem la nata.
No sabíem això.
Calentarem la nata i llavors, quan just arrenqui el bull, la incorporem al xocolata i anem remenant fins que es desfagi. Jo sempre hi poso entre 15 i 20 grams de mantega perquè li dona una brillantor a la xocolata que en moda de cobertura doncs, sempre queda més agradable a la vista. Quan ho tinguem ja la xocolata desfeta i hagi templat una mica, tampoc no el volem que es refredi, la tirem per damunt del que seria el braç de gitano i doncs, ja una mica a gust del consumidor, no? Anant-li fent algunes aigües, algunes ratlles, doncs perquè sembli una mica més un troc. En aquest cas el cobrirem sencer. A vegades en els baixos de gitano sempre es deixen les puntes descobertes. En aquest cas no, cobrirem sencer. I llavors ara ve la conversió amb el tio.
I t'anava a preguntar, jo espera un moment, aquestes ratlles que em dius que fem, ho podem fer amb una forquilla, no?
Amb forquilla, amb un ganivet sense punta, pla.
Sí, simplement donar no una cal mica estri... de dibuix a la xocolata.
Exacte, no?
No
cal grans estris especials ni res molt menys. Això és per fer-ho a qualsevol casa amb el que tinguem a mà. Llavors, per convertir-ho amb el tio, farem servir... aquestes, és que també és allò, marques o no marques?
Digues, marques, no passa res.
Farem servir micados per fer-li el nas,
sí,
una punteta de micados.
Aquestes galetes llargues, no?
Exacte. Cobertes de xocolata, això els farà de nas. Per fer les potes farem servir twigs o barretes d'aquestes de xocolata que uns a bocins de la mateixa alçada els podem incorporar com a potes. I per fer la cara i com no la barretina, farem servir fondant. Avui en dia trobem fondant pràcticament a qualsevol supermercat.
Sí.
Sempre, doncs, a veure, les qualitats doncs, són diferents quan ja és més de cara professional de quan és més domèstic, però bueno, pel que és el cas que ens ocupa, podem comprar-lo en qualsevol lloc. Que farem fondant vermell per fer la barretina... Tot manual, i farem una peça massissa, amb la qual inclús podem demanar a la canalla que ens ajudi, que tenen...
sí,
a vegades tenen més mal els nens petits que per fer manualitats
sí,
que els grans.
És veritat, i a més amb l'Antonio això ho parlem moltes vegades, que és important que els nens entrin a la cuina a ajudar-nos, a fer, no? A fer amb nosaltres aquestes coses.
Exacte. Doncs en fondant vermell i negre faríem la barretina, la clavarem en el que és el tronc amb dos palillets, perquè si no té un pes que no s'aguantaria sola, i per fer la cara doncs agafarem fondant marró molt tènua, l'estirarem, farem un disc i el posarem tapant, diguéssim, una de les cares del braç de gitano, del tronc. per fer els dos ulls i la boca, podem fer-ho pintant amb xocolata, venen ulls també de sucre fets.
Exacte,
hi ha una mica, depèn de la inversió, no? que es vulgui fer extra, no? Perquè ai, només per gastar dos ulls ja m'he de comprar tot un pot que n'hi van 20 i pico. Bueno, tot depèn, no? Si no, doncs això, amb una mica de xocolata que fem prèviament desfeta, li donem el toc negre de la punta de l'ull i ja està. Ja tenim, un tronc de Nadal molt típic, molt tradicional.
I simpàtic.
I simpàtic, exacte. I això, no? És una manera d'introduir també els nens a la cuina el dia de Nadal. També Nadal és l'època que hem d'estar una mica tots a la cuina, no? I ajudar a contribuir, no? Que és part una mica del ritual, no?
Treballem aquí.
Exacte. Exacte. Doncs jo sé que avui els oients ara diran: ai, quin munt de dades, no passa res, perquè d'aquí una estoneta penjarem el podcast del programa al compte de Twitter i ho podran tornar a escoltar, anar pas a pas. Si tenen dubtes, doncs a l'Alba poden entrar, no?, a la teva a la plana, web, a una de postres, sí, que segur que tens a banda d'aquesta moltes idees, també. Sí. I a l'Antonio, doncs, Antonio, si hi ha dubtes, que et vinguin a buscar la Glorieta.
I tant,
no?
sí, poden trucar i preguntar sense cap problema.
Que entrin i diguin: escolta, Antonio, que tinc ja el jarret de vedella, quina mel hi poso?
Sí, i tant.
Com ho faig, això? Escolta, us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut a fer aquest menú a quatre mans. Us desitjo que tingueu molt bones festes. Us
igualment
tocarà treballar una mica, potser?
Sí. I tant.
Sí, no? I tant. Diu: ai, em posa cara de mare.
Però ja
de
va bé, eh? Ja va bé. Jo espero també que tots els companys tinguin molta feina, també.
Mare Déu, l'Alba, també tu tens tallers amb el tema de la rebosteria a domicili. No sé si hi ha encàrrecs per aquests
alguna
dies.
Cosa alguna cosa hi ha, però bueno, ja. De tallers estem ja molt saturats, gràcies a Déu. Bueno, amb qual ja està bé.
Si queden farts de fer el salpicó i el jarret, la poden cridar amb ella.
Això, que els hi faci els tions de xocolata.
Molt bona idea, molt bon gust. A mi m'ha agradat molt, això.
Doncs,
i si hi ha canalla, encara més.
I tant, que sí. Us tornaré a veure ja el 2017, no? A tots dos. Alba, bueno, sí. A tu, Alba, potser et veig abans, ja parlarem ara, perquè vingui a fer postres per Cap d'Any. I us pregunto, hi ha algun plat que esteu esperant aquests dies amb candeletes? Un plat de Nadal que no perdoneu?
Jo la sopa de galets amb mandonguilles. Vamos. Si per Nadal no la menjo dues o tres vegades de casa en casa, no sóc persona.
Nosaltres ja hem menjat, perquè...
Ja n'heu portat.
Sí. Bueno, nosaltres el dia 25 al menú ho fem cada any.
Sopa de galets, com ha de ser.
I nosaltres també dinem, tot el personal, nosaltres també dinem la sopa de galets.
Perquè tu aquests dies no et lliures de cuinar, ni a casa ni al restaurant, no?
No.
Doncs Antonio Escaño de la Glorieta del Castell, l'Alba Molas, d'una de postres, moltíssim. Més gràcies per haver vingut. Torno quan vulgueu.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia, financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones también en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos 3 años. 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Un quadre exacte d'en Madrid. Els sofàs mirava la novel·la i em va perdre el fil.
2 minuts i arribarem al punt de la una. Ha hagut d'entrar la Ruth, perquè mentre estava aquí parlant amb l'Antonio i l'Alba, i la Dara, on és la Dara?
Sí,
no és la dietista?
Hi ha hagut un col·lapse aquí de trucades preguntant per on era la Dara. No, que no es preocupi.
No es preocupi, la Dara està bé, la Dara de Giner vindrà demà dimecres, ho he dit en començar el programa. Demà dimecres, ja saben que els dimecres sempre parlem de salut, i avui per horari no podíem coincidir, així que li he dit: mira, Dara, vine demà, fem-ho bé, perquè ens ha de donar les pautes per passar millor aquests dies de Nadal, amb tant menjar, el que ens han posat ja sobre la taula ara mateix.
Ai, el que ens han posat. Quina
nada,
delícia.
No? Que vinguin amb tàpers,
sisplau.
Sí. Vinga, volem saber també, per ser Ruth, tu quin és el plat que no perdones per Nadal? Quina cosa estàs esperant, allò... Què fa Nadal?
Bueno, a casa fem... Ma mare és castellano-lleonesa, no? Sí. D'Àvila, i fem molt el corder, allà, a casa. O cochinillo,
escolta,
també.
No està mal, eh?
Bé, està bé, està
igual
bé.
Igual vinc,
eh? Vale, quan vulguis.
Que ens diguin també els oients quin és el seu plat preferit del Nadal, no? Vinga, arroba el Matí Tarragona a través del nostre Twitter, ens poden anar dient quin és aquell plat que no perdonen, que sí o sí, que ja poden posar aquí invents, aperitius i coses modernes i esferificacions, però per Nadal...
És que hi ha molts plats, eh?
Peatge.
Ai.
Jo ja el tinc demanat fa dies.
Sí, quin és, quin és?
Sopa de peix.
Oh, que bo. Oh. La de galets, la de peix, és igual, totes.
Doncs vinga, tranquils, que la Dara Giné ve demà puntualment, 12:30, aquí tindrem la Dara, demà tenim la Dara i a l'Eida.
Mira, aquí la Dara i a l'Eida. Dues As.
Dues As. Sí, sí. Doncs Ruth, fins ara, que després tenim música amb Kiko el Celio.
Sí, Kiko el Celio, Arturo Gaya.
Aquí, d'aquí mitja horeta. Nosaltres els deixem ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Fins ara.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Saludos desde Berlín, acabamos de llegar a la zona comercial, a las calles comerciales de esta ciudad, de esta capital. Estamos a apenas unos metros, un centenar de metros del cordón comercial en el que se registró ayer, en el lugar en el que ayer se registró ese terrible atentado que ha dejado 12 personas muertas. Insistimos en que hoy es una ciudad triste, es una ciudad alicaída. Esta Berlín que nos hemos encontrado hace tan solo unos minutos. Hay que recordar que el pakistaní de 23 años, detenido presunto autor del atentado, ha negado de momento su implicación en los hechos. Fuentes de la investigación aseguran aquí en Alemania que el detenido tenía permiso de residencia en el país desde el pasado 2 de junio. Vamos a buscar más datos, nos desplazamos a otro punto aquí en Berlín. Está también nuestra compañera María Luz Moraleda.
El ministro de Interior, Thomas de Maizière, acaba de informar de que no quedan dudas de que se trata de un atentado terrorista. También ha confirmado que este refugiado y conductor presunto del ataque, de origen pakistaní, negó su implicación en los hechos. De 23 años, el hombre entró a Alemania hace unos meses tras recorrer la llamada Ruta de los Balcanes y estaba fichado por la policía por antecedentes de delitos menores, pero no como islamista radicalizado. Hasta ahora vivía en un albergue de refugiados en el exaeropuerto berlinés de Tempelhof, el mayor centro de este tipo en la capital alemana, que está siendo registrado por 200 agentes de la policía.
Los líderes europeos han mostrado también sus condolencias tras este atentado que ha dejado, además de esos 12 muertos, también 48 heridos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado hace unos minutos con Angela Merkel por teléfono para mostrar su apoyo a Alemania. La canciller ha confirmado que se trata de un atentado terrorista y ha lamentado que el principal sospechoso sea un refugiado.
Sé que sería especialmente duro y desagradable para nosotros que se confirmara que el autor de esta acción fuese una persona que llegó a Alemania pidiendo protección y asilo.
Y el joven español, herido aquí en Berlín, Iñaki Yacurría, se encontraba con otras dos amigas españolas en el momento del atentado en el mercadillo navideño. Lo acaba de asegurar el gobierno vasco, que también confirma que las dos chicas han resultado ilesas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En Turquía también se sigue investigando el asesinato a tiros del embajador de Rusia en Ankara. Medios rusos aseguran que el policía turco que atacó al embajador fue arrestado por golpista y posteriormente readmitido en el cuerpo. El gobierno de Vladimir Putin ha enviado a Turquía un equipo de investigadores para aclarar los hechos. Vamos hasta Moscú, corresponsal Ricardo Marquina.
Rusia ya ha enviado un grupo de 18 personas para investigar la muerte ayer, el asesinato de su embajador en Ankara. En este grupo viajan agentes de servicio secreto y diplomáticos que deberán investigar quién organizó este atentado. Esta investigación se llevará a cabo con las autoridades turcas, ya que Ankara se juega mucho en demostrar que no tiene nada que ver en este asesinato después de que ayer supiésemos que el asesino era un policía.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, oímos habitualmente hablar de Irak, y más si lo hacemos desde una ciudad como lo estamos haciendo nosotros en Berlín después de un atentado, y la verdad es que se encienden, al escuchar hablar de ese país, se encienden todas las alarmas. Pensamos en guerras, pensamos en atentados, pero también hay que decir, José Luis, que en medio de tanta destrucción también hay momentos, hay historias de acogida, hay historias de esperanza. Historias como la que nos vais a contar luego en El Espejo, ¿verdad?
Pues sí, José Luis, hoy vamos a contar la historia del prior de un monasterio de rito caldeo en el Kurdistán iraquí que acoge actualmente a 200 refugiados. Se trata de un suizo de familia de tradición atea que buscó la razón de su vida y la encontró pues donde menos esperaba. Jens Petzold buscaba el sentido de su vida entre los sufíes, en el budismo zen, en la mística oriental, en todo menos en el cristianismo. Y en uno de sus viajes encontró el monasterio de San Moisés el Abisinio, en la ruta entre Damasco y Alepo, imagínate. Y la curiosidad le llevó a convivir con esos monjes de rito caldeo que le sorprendieron por su hospitalidad. Allí descubrió que la iglesia no era la pequeña secta que él imaginaba, sino que podía ser muy grande y acogedora. Recibió el bautismo, realizó el noviciado y años después profesó sus votos en el 2000. Ahora se encarga de una nueva comunidad en el Kurdistán iraquí, donde acoge a más de 200 refugiados y atiende a otros 2000 que viven en esa misma ciudad. Lo contamos todo en un rato.
Sí, señor, ese mensaje también de esperanza. Gracias, Tocayo. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Pérez, José Luis?
Bueno, hay noticias y creo que hay enhorabuena para los aficionados del Real Madrid porque hay noticias sobre la sanción de la FIFA, ¿no?
El Real Madrid estaba sancionado sin poder fichar durante dos mercados por irregularidades en la contratación de menores, recurrió al Tribunal de Arbitraje y se acaba de conocer el fallo. Tiene los detalles Arancha Rodríguez.
El Real Madrid podrá fichar el próximo verano después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo haya estimado parcialmente el recurso del Real Madrid. El conjunto blanco está satisfecho a medias porque considera que pone de manifiesto la injusticia de la sanción de la FIFA, pero lamenta que el TAS no haya tenido el coraje suficiente para revocarla íntegramente. A partir de este momento y hasta junio de 2017, los jugadores suspendidos o sancionados no van a poder jugar. Entre ellos, recordamos, los dos hijos menores de Zidane o el hermano de Ezequiel Garay.
Acaba de comparecer el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para hacer balance del año 2016 y Anaïs Martí, que está en la sala de prensa, Ricard Massen, ha hablado sobre la reducción de la sanción al Madrid.
Así es, dice Bartomeu, que consultarán con su despacho de abogados, el mismo que lleva el caso del Real Madrid, para saber qué diferencia hay entre los dos. También ha hablado de la renovación de Leo Messi, objetivo importante para este 2017. Dice Bartomeu que es optimista, igual que con Luis Enrique. El club no tiene plan B para relevar al asturiano. Empezarán a negociar en abril.
Y una noticia más, acaba de pedir perdón públicamente Dani Parejo tras conocerse un vídeo en el que se ve al capitán del Valencia en una discoteca de fiesta. Pido perdón, no volverá a ocurrir, ha dicho Parejo.
Gracias, Corrochano. Llegamos a la 1:06 de este mediodía, en el que hoy desde Berlín todavía queda mucho por contar.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Set minuts que passen de la una, reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Comencem parlant-nos d'aquesta última hora amb la que obríem el programa. 20 detinguts en un operatiu contra estafes per lloguers de vivendes inexistents que operaven des del Vendrell. Hi ha denúncies des d'arreu d'Espanya i els estafats freguen ja el centenar de persones. Aquesta organització hauria estafat més de 56.000 euros, Ruth Guerrero.
La banda insertava anuncis a diferents pàgines web de cases per períodes de vacances, generalment ubicades a la costa tarragonina. Quan els clients feien la petició, se'ls demanava una quantitat de diners i en concepte de reserva. Un cop feta la transferència, ja no podien tornar a contactar amb ells. De fet, algunes víctimes fins i tot s'adonaven que havien estat estafades quan arribaven al lloc anunciat i veien que no existia o que estava ocupat pels seus propietaris. El responsable de l'organització criminal era un ciutadà romanès resident al Vendrell. En un segon esgrau hi havia membres de la banda que buscaven persones que rebrien els diners de les transferències als seus comptes corrents. Finalment, es captava ciutadans espanyols que obrien els comptes als bancs i transferien els diners de les víctimes a l'organització o entregaven els diners en mà.
I més qüestions. Continua en presó preventiva l'assassí confés de la dona de la Pobla de Mafumet, la Mari Carme. Avui ha declarat davant els Mossos i en les properes hores ha de passar a disposició judicial.
L'àrea d'investigació criminal del Camp de Tarragona està interrogant també diverses persones de l'entorn de la víctima i l'agressor per tractar d'esclarir els fets. L'home hauria fet servir un ganivet de cuina per atacar la víctima dissabte a la nit a la casa que compartien a la Pobla de Mafumet. El cas continua sota secret de sumari i està previst que demà passi a disposició judicial.
I l'Hospital de Reus tancarà aquest any amb dèficit i no garanteix el pagament d'objectius de 2016 als treballadors. El grup Salut aprovava aquest dilluns el pressupost de 126 milions d'euros per 2017, un 1% més, per l'increment d'activitat contractada pel CatSalut. Aquesta mateixa setmana hi ha prevista una trobada entre el CatSalut i l'Ajuntament de Reus per perfilar el pla de viabilitat de l'hospital.
Els treballadors denuncien que no se'ls han pagat els objectius i en molts casos el procés està judicialitzat. El govern municipal confia que podrà aprovar al gener el pacte de salut de la ciutat amb el consens més ampli possible, tant a nivell polític com de la societat civil. Escoltem la presidenta del grup Salut, Noemí Llauradó.
En la mesura en què no hi hagi dèficit, es podran pagar les DPOs tal com estableix el conveni ara vigent. Però ho havíem de tancar amb equilibri i per tancar-ho amb equilibri de moment no podíem pressupostar les DPOs. Tot i així, i amb aportacions, per exemple, de conselleres del PSC que també volien que s'aclarís aquest aspecte, en la memòria dels pressupostos ja s'estableix així específicament. És a dir, de moment no es pressuposta, però si no hi ha dèficit es paguen.
El Sant Joan registrarà enguany uns números vermells d'entre 500.000 i 800.000 euros.
I per cert, que encara en plana municipal pel que fa a Reus, l'alcalde Carles Pellicer ha admès aquest matí que el seu govern en minoria absolutíssima, amb Esquerra i ara Reus, no ho tindrà gens fàcil per aprovar els pressupostos aquest 2017. Per això, Carles Pellicer insisteix que té mà estesa per si algun grup municipal vol incorporar-se a l'executiu o signar un pacte de governabilitat. Recordem que el mes de gener és el termini màxim per aprovar el nou pressupost i no haver de prorrogar els actuals. Encara altres qüestions, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha portat al Congrés l'exigència d'actualitzar els plans d'emergència nuclear i dotar de més recursos uns instruments que veïns i ajuntaments afectats qüestionen.
Zones sense cobertura de mòbil, que s'han de cobrir amb cotxes equipats amb megàfon, vies de tren amb velocitat reduïda al mínim, carreteres d'evacuació que no condueixen enlloc i alcaldes que no saben cap on dirigir els seus veïns en cas d'accident greu. Aquest és el panorama que dibuixen els ajuntaments i veïns dels municipis més pròxims a les centrals nuclears catalanes. Escó i Vandellós davant la possibilitat d'un accident. I és que els plans d'emergència nuclears dissenyats als anys 80 no s'han acabat d'implementar i han quedat obsolets en molts aspectes. Volen que s'actualitzin aquests instruments i es dotin de recursos de forma efectiva. A més, creuen necessari, especialment després de l'experiència de Fukushima, ampliar el radi de la zona més pròxima als complexos atòmics dels municipis, inclosos fins a uns 20 quilòmetres de distància. Escoltem l'alcalde de la Granadella, Carlos Llibert.
Que estem en aquesta distància de 10 a 20 quilòmetres, pràcticament tenim uns recursos zero destinats al territori. Estem parlant de 2-3 mil euros que se'ns donen a nosaltres amb unes carreteres, evidentment del Tercer Món, amb el qual, doncs, si hi ha algun tipus d'emergència nuclear, no podem ni sabem com hem de guapar amb aquesta gent, quins protocols hem de seguir, amb uns plans, el famós Pla Penta dels anys 80, com que dèiem, actualitzat simplement amb els telèfons quan van canviant els diferents ajuntaments.
I encara en plana econòmica, la cooperativa de l'Aldea només pot vendre els actius al millor preu possible i enterrar l'entitat amb honors. Així ho pensa la direcció, diu que són les úniques opcions que queden per poder retornar els 3 milions i mig d'euros als impositors afectats per la fallida de la secció de crèdit fa just ara 5 anys.
Amb una plantilla retallada fins al mínim, abandonada l'explotació de terres i la contractació d'un nou gerent, els responsables de l'entitat asseguren que ja no perden diners amb la comercialització de productes agraris. Les xifres, però, troben molt lluny per arribar a complir els compromisos marcats al conveni aprovat majoritàriament pels creditors. El nou president confia que la venda d'actius pugui aportar entre 5 i 6 milions d'euros a l'entitat i així cobrir el deute amb els impositors. Miguel Carles és l'actual president de la cooperativa.
Tapem los gastos sobradament, però no guanyem lo suficient per tornar els deutes que tenim a llarg termini.
Si cobrem de les sentències que surten i de la venda de la cooperativa, vull dir, cobrirem de sobres, però quasi doblat, doncs, els diners que devem als impositors. Venem la cooperativa, cobrem el que poguéssim, l'enterrem en honores, fem la gran festa i tots contents i paga a casa.
Bueno.
Doncs amb això hem arribat a la 1:13. Ens aturem només un minut i mig per la publicitat i arriba ja el Ramon Palau, que avui va parlar de tecnologia mòbil.
Bueno, la cookie o galleta informática es, a ver, pues, o sea, tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía.
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas. Nos tenemos que volver a casa.
¿Cómo que os vais? Si mañana es Navidad, ¿qué ha pasado?
Pues que nos ha llamado el vecino diciendo que nos han robado en casa. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué nos han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Els dimarts al matí. Connecta't a la Smart Life COPE.
La darrera vegada que va venir el Ramon Palau, el nostre expert en tecnologia, li vaig dir fins d'aquí 15 dies, però no contava jo, Ramon, que hi havia aquest triple pont pel mig. Per tant, ha estat una setmaneta més. Ramon Palau, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
L'has aprofitat, aquest pont, aqueducte, ja no tenim ni paraules per dir-ho, això?
Impressionant.
Sí? T'ha anat bé? Vale, ho fas bona cara, eh? O sigui que t'ho has degut passar bé.
Gràcies, gràcies.
El Ramon ja saben que és professor de la Rovira i Virgili sobre tecnologia aplicada a l'educació. I, Ramon, estem ja al mes de desembre. Estem ja en la febre nadalenca, perquè ja tenim llums al carrer i de tot. I estava pensant a quanta gent li regalaran un mòbil aquest Nadal. Espero ser una d'aquestes persones, perquè ja em fa falta. I, de fet, el Moisés Castell, que el coneixes bé, ja fa temps que intenta ajudar-me en això de canviar el mòbil, però jo sóc mandrosa.
Fas bé, també, eh? Això de...
D'esperar.
Canviar per canviar, jo tampoc, tot i que dedico d'alguna manera a la tecnologia, no? Doncs no en soc partidari. Una de canviar quan realment ho necessite.
No, és que em fa falta, eh? És que tinc el Moisés preocupat, eh? Perquè ja vaig que ja no em puc descarregar cap aplicació de les que em diu.
Clar, així potser ara realment ho hauries de fer.
Sí,
ja,
sí, ja ho sé, ja ho sé. Però bé, avui veníem a parlar de tecnologia mòbil, no de mòbils en concret, no? Sinó de com ha evolucionat també la tecnologia en aquest aspecte, no?
Sí, pensant una mica en el tema també aquesta notícia que ha sortit fa uns dies, no? Del tema del Samsung Galaxy...
Explosiu.
Sí, a veure, també, clar, aquestes notícies són molt sensacionalistes, no? Però, certament, sentint una mica aquesta notícia, em va fer una mica reflexionar de que aquesta indústria és una indústria supercompetitiva. Mm-hmm. Perquè vaig aprofitar per fer una mica de reflexió d'una mica dels telèfons que jo havia tingut, no? I després també vaig pensar, hosti, marques que eren marques top en el seu moment, no? I recordo, per exemple, durant els 2000, la primera dècada del segle XXI, sobretot els primers anys hi havia una marca que era molt top, que tots la recordarem, no? Que amb la famosa música de la seva trucada.
Estaràs parlant de Nokia.
Exacte.
Clar.
Doncs Nokia va ser una marca super top i ara és una marca que, o una companyia que té greus problemes, tot i que Microsoft va acabar comprant-la i tot això, greus problemes. Ara les accions de Samsung estan a terra i Samsung no únicament es dedica al tema de la telefonia. I és aquesta empresa sud-coreana és una gran empresa. Em refereixo que vaig intentar anar una mica més endarrere I vaig estar pensant també, i molta gent recordarà, BlackBerry.
Ui, sí. Ui, sí. Jo en vaig tenir una, eh?
BlackBerry, doncs, que ara mateix ja està al final de la seva etapa com a companyia, va ser en el seu moment molt exitós i va fer un pas molt important, que va ser tenir el que anomenem un teclat QWERTY.
Sí.
On va ser la gran innovació que van portar ells al mercat? Doncs va ser ficar-li un teclat QWERTY a un telèfon. Perquè va sorgir una necessitat, gràcies a que es podia llegir el correu electrònic al telèfon.
Que sembla que doncs, estem parlant d'història antiga,
sí,
eh?
Sí, exacte. Doncs es va veure la necessitat de que s'havien d'escriure coses més llargues. Uh-huh. I amb els teclats anteriors, que els recordeu, que eren els teclats amb els números, que també es podien escriure lletres, però, per exemple, per escriure la C havies d'apretar 3 vegades el número 1.
Sí, sí, sí.
Això que sembla ara prehistòric.
Total.
Doncs era així. Doncs molta gent, sobretot en el món professional, van començar els executius i després es va estendre, doncs van optar per la BlackBerry. Que és molt interessant també, si algú recorda el logotip de BlackBerry, és una sèrie de puntets.
Tres o quatre puntets, no?
No. És un triangle al revés. Ah. Perquè BlackBerry, en anglès...
És... Clar, és la...
A veure, Mònica, exacte.
És la mora.
Molt bé. Doncs, per això, és el logotip és com una mora.
Oh, una mora del revés. Ah, mira tu.
Per això, és per molta gent, clar, BlackBerry, però no... que és una cosa també que em fa molta gràcia, que nosaltres, quan aquí a Espanya o aquí a Catalunya intentem pensar un nom per alguna cosa... Li donem com a moltes voltes, no? I ha de ser com un nom. I després ens venen noms de fora. Imagineu-vos ara que nosaltres creéssim aquí una companyia de telefonia i li diguéssim Mora.
Uh-huh. BlackBerry, Apple, Poma, no? O sigui, aquí tot... Però ara em fas pensar en aquests nois extremenys que van intentar fer un... que era una còpia com d'un iPhone, no? O...
No, exactament. Estàs parlant del Z.
Z, que és, el seu logo era una bellota.
Exacte.
Molt extremeny, molt seu.
Sí, el tema del Z, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no? Doncs és una mica, en tots els respectes, és de pel·lícula espanyola, però de l'època de l'Ozores i tot això, perquè... Si comences a llegir una mica sobre el tema, és molt curiós. Aquesta gent decideixen crear una companyia de telèfons, smartphones, com li diem ara, i doncs guanyen alguns premis a joves emprenedors, acaben tenint subvencions i tot això. Bon. I tot això ho bategen com el mòbil extremeny, no? Mm-hmm. I, doncs, té una certa acceptació, no? I gent pues, que diu, hòstia, no, jo me compro un mòbil d'aquí perquè està fet aquí, perquè també contribueixo a l'economia d'aquí, sí. També, doncs, segurament funcionarà bé perquè confio en la gent d'aquí, etc etc. Al final es descobreix que acaben comprant els smartphones a Xina i aquí l'únic que fan és li canvien el logotip. Això ja és una pràctica estesa. Hi ha moltes companyies que fabriquen a Xina. Això, per exemple, n'hi ha un fabricant molt conegut, no?, que és el Foxconn, que és el que, per exemple, fabrica per Apple. Uh-huh. Que, a més, hi ha hagut moltes crítiques en això, hi ha hagut alguns documentals també molt interessants de que la gent allà està pseudoexplotada. Acaben vivint a la mateixa pròpia fàbrica, hi ha hagut alguns casos de suïcidis, a més, et controlen quan produeixes, si no produeixis els objectius que ells demanen, hi ha unes sancions importants, treballen pràcticament tots els dies de la setmana, uns horaris infernals, però Foxconn no té marca pròpia, sinó que fabrica per Apple. D'acord. Doncs això també hi ha uns que es dedicaven a això, que són els de Huawei, que ara molta gent coneix, quan ells decideixen, doncs, en lloc de fabricar per altres, començar a fabricar amb la seva pròpia marca, no? O ells també fabriquen telèfons per altres, ficant la marca. Això no és cap problema, això està inventat, no? Les marques blanques, d'alguna
manera. Sí, i tant.
El cas dels extremenys és trist en el sentit de que és un frau, no? Perquè acaben venent una moto, com diem popularment, a les administracions i a la gent. Les administracions acaben donant les subvencions i, per un altre costat, doncs, la gent compra aquell producte perquè es pensa que és... realment és una mica a l'espanyola, que diríem, però crec que aquí al darrere hi hauria d'haver una mica de reflexió general, no?, de que si nosaltres sols sabem fer negoci aprofitant-nos de les subvencions, en lloc de creant doncs, valor afegit, coneixement, etcètera, etcètera, doncs anem malament com a país. També últimament hem tingut casos similars d'empreses espanyoles també que havien tingut grans subvencions, i em refereixo, per exemple, a Gowex.
Sí, que també... sí, sí, que va ser un frau important.
Sí.
Ells, aquests venien internet, no? Punts d'internet a la ciutat, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte, wifi gratuït.
Wifi gratuït, exacte.
I que van acabar entrant en bolsa, també van atacar
Però aquí va haver una gestió fraudulenta, en aquest cas, per part del propietari, no? Que tampoc podem generalitzar.
No.
Hi ha talent, no?, i gent que rep subvencions amb motiu i que fa molt bons productes, no? Però aquí estem destacant, per exemple, el cas d'aquest mòbil que va ser notícia, també era una mica la conya, no?, de dir, ostres, aquí hem posat només una pegatina amb una bellota... Que sí, també hem de dir que mòbils fabricats a Espanya, que jo sàpiga, no n'hi ha. O sigui, fabricats. Muntats sí, però els components venen tots de fora.
Certament, els components és normal que vinguin de fora.
Clar,
però això els
no,
hi passa
no
a tots els fabricants.
No tenim aquesta tecnologia, no?
Ara també ha passat, si segueixes una mica, o si has seguit les eleccions americanes,
sí.
Això, un dels candidats que es va presentar, el Donald Trump, també parlava d'això, no?, i deia obligarem a Apple a que fabriqui aquí als Estats Units. En el sector aquest de, fins ara anomenàvem informàtica o hardware, una cosa són els ensambladors, és a dir, són els que fiquen els components junts, que això són el que la gent coneix, com per exemple doncs, Acer, Asus, Apple, que sigui, i per un altre hi ha els que fan els components, que són totalment diferents i no tenen res a veure.
Clar.
N'hi ha pocs que es dediquin a les dues coses. Per exemple, Asus, o el que anomenem Asus, és un dels pocs que fa alguns components i també fa d'ensamblador. Però la majoria, per exemple, els processadors, hi ha tres o quatre marques al món. Una és Intel, per exemple, però Intel no fa portàtils ni telèfons mòbils.
Ell ven els productes a, per exemple...
Sí, o les memòries. Hi ha un fabricant molt, molt potent que es diu Kingston. Doncs ell no fa ordinadors, no fa memòries, els hi ven...
Els que fan ordinadors, els que ensamblen ordinadors, no?
Certament, fer d'ensamblador de fabricant de components és molt difícil aquí a Europa, però fer d'ensamblador també, perquè les condicions laborals dels treballadors aquí a Europa doncs no són competitives contra els asiàtics. I això és un tema que, bueno, se n'ha parlat moltes vegades, si té solució, i al final hi ha molts interessos aquí, perquè, per exemple, els alemanys tenen una gran indústria exportadora de cotxes, i ells també juguen en aquest sentit de dir baixem els arancels, per què? Perquè si baixem els arancels també els baixarem quan nosaltres portem cotxes allà. Si pugen els arancels, pujaran els arancels de moltes coses. És un tema certament complex i al final la globalització el que està acabant fent és que sol es fabriquen les coses en un lloc on és més competitiu. I això doncs, porta unes conseqüències per segons quines persones que perden llocs de treball o inclús zones que es desindustrialitzen, doncs, certament preocupants.
Tornem al tema dels telèfons, sí, dels dispositius. Ens hem quedat, crec que parlaves d'aquesta marca, és japonesa? Huawei?
És xinesa.
Xinesa. Ens hem quedat amb aquesta,
crec. Em parlaré d'una altra que a alguns també els hi quedarà una mica. Motorola.
Oi, Motorola.
De Motorola.
Oi, tant.
Motorola va fer els primers, que van ser als anys 80. Eren uns dispositius bastant grans. Ara aquí, com estem a la ràdio, no ens ho podem imaginar. Però si mireu alguna pel·lícula dels 80, la recordareu, que molts els executius ho portaven al cotxe.
Sí. Eren enormes.
Aquests telèfons valien entre 4.000 i 6.000 dòlars. I aquests dispositius, a més, les trucades eren molt cares perquè les xarxes s'estaven doncs, desenvolupant. El primer país, saps el primer país que va tenir la seva xarxa de telefonia?
A veure. Sorprèn-me.
Japó.
Ai, si és que van per davant, sempre van per davant.
Japó en aquell moment era un país molt punter, amb molts recursos, ara no tants, i va ser el primer que va desenvolupar aquesta xarxa de telefonia. Una altra marca també històrica, Ericsson.
Oi, sí, jo tenia el de la tapeta.
Que després es va fusionar amb Sony Ericsson.
Tots vam tenir el de la tapeta, no?
Doncs és una marca també que fa pocs anys era molt coneguda i ara pràcticament ningú, les noves generacions ni la coneixen, no? Per què dic això? Perquè Samsung, potser no, però li pot passar una mica el mateix, no? És un sector molt, molt, molt competitiu i de tan competitiu que és, les marques pugen i baixen amb molta rapidesa, no? La tecnologia avança molt, la gent al final no es casa, almenys en aquestes marques que el que anomenem de classe mitja, és a dir, no estem parlant d'Apple, que Apple té el seu propi sistema operatiu, sí, el qual és una altra divisió, però totes aquestes marques que utilitzen el sistema Android, els seus dispositius, és molt competitiu i qui fa un petit error o la qualitat preu està fora o és diferent a la resta, doncs ràpidament el mercat és intel·ligent i la clau és cloient.
No? Sí, sí. T'anava a dir precisament que jo crec que aquí hi ha una diferència entre Apple i la resta del món, diguéssim, perquè a més també el públic que ets d'Apple, això és una mica, a veure, o ets de la Jurado o ets de la Pantoja, ets d'Apple o ets de la resta del món, no?
Jo crec que ja no tant,
no tant?
En el seu moment sí, era molt, molt marcat, avui dia ja no tant, potser perquè també els dispositius d'alta gamma, tant de Samsung o d'altres marques, també són cars, també estan parlant, sí, de preus bastant similars. Jo crec que la diferència està més, soc d'Apple o soc d'Android, potser, no? En el sentit de que conec aquell sistema operatiu i quan canvio de telèfon no vull passar a l'altre sistema operatiu perquè això em requeriria una curva d'aprenentatge més llarga.
Clar.
I passar a un dispositiu nou, ja tens prou de feina a conèixer el dispositiu, si a sobre el sistema operatiu és totalment diferent, doncs aquí estàs dues o tres setmanes allà perdut, no? Uh-huh.
Hem parlat de marques que han passat, que algunes han desaparegut, altres s'han fusionat, dues de les més importants avui en dia, no? Apple d'una banda, Samsung... Alguna que tu vegis amb possibilitat de que el futur sigui tan gran com aquestes o ja està massa copat el mercat?
Jo crec que el mercat de smartphone és il·limitat, perquè cada persona en tindrà un. I, a més, són uns dispositius que necessiten una renovació bastant freqüent, entre cometes, no? Estem parlant d'entre un any i quatre. Con lo qual, jo la companyia que veig molt, molt forta és Huawei. Per la potència de la marca, a més, ja diuen que hi ha el govern xinès darrere, con lo qual això...
És garantia.
No sé si garantia de qualitat,
no, però
almenys...
de recursos.
Sí, de recursos, exactament. Potser també, si canvia molt la telefonia mòbil del futur, doncs segurament hi haurà marques que ara ni les coneixem o no, encara ni s'han creat, que seran les que d'alguna manera substituiran a les que ara coneixem, no? Potser, jo crec que ara el mercat... fa temps que no té grans innovacions. És a dir, sí que la tecnologia millora, però no hi ha grans canvis. Per això és el moment ara mateix de marques de relació qualitat-preu. És a dir, quan hi hagi un canvi tecnològic molt gran, serà el moment de marques d'innovació. Però ara és marques de competitivitat. Per això és el moment, per exemple, de Huawei. Huawei no sé si en un canvi tecnològic molt gran serà capaç... perquè en general els xinesos no es caracteritzen ara mateix per ser els més innovadors, sinó de tenir aquesta relació qualitat-preu, no?
De fet, llegíem fa uns dies que anaven a llançar un dispositiu, un smartphone, equivalent, diguéssim, al Samsung, al Galaxy 7, i a l'iPhone... Quin és l'iPhone 9? Jo és que no soc d'Apple, jo.
7.
El 7. Doncs, no? Un equivalent que suposo que competirà bàsicament en preu, no? Perquè deien que tenia una de les millors càmeres, per exemple, del mercat, o sigui que si han de regalar un mòbil aquest Nadal, a veure, atenció a les novetats de la marca.
Sí, però que també la gent no es torni boja, no? Que busqui una mica el que necessita.
El que necessita. Això sempre m'ho diu el Moisés, és veritat.
Jo crec que aquí és un bon consell. En general, a la vida, no? És
sí, sí.
Per un cotxe, per un pis, per la roba, les sabates... Comprar el que realment un necessita. I deixar-se assessorar pels comerciants, que per això també... estan i tenen coneixement sobre el tema.
I tant. Doncs ho hem de deixar aquí, Ramon. Moltíssimes gràcies, com sempre. Escolta, felicito ja les festes, que ja no ens veurem fins passat Nadal.
Hosti, Mònica, que, això sí que em sap greu, eh?
Ja, a mi també. Bueno, doncs vine, si vols vine a casa a dinar, va.
Vinga, estic
aquí
convidat,
eh? Aquest any faig jo dinar. Vinga. T'has convidat. Gràcies, Ramon.
A tu. Adéu.
Breas Hotel i Restaurant Masia Cruzells, volem donar la benvinguda al 2017 amb vostè. Gran sopar cotilló de cap d'any amb un menú molt especial. Ball, cotilló, música en viu, barra lliure i ressopor. I per finalitzar la nit, opció de sopar més habitació a Breas Hotel. Reserves al 977-75-40-60. I recordi que Masia Cruzells disposem d'una àmplia carta de menús per sopars i dinars d'empreses. Informis al 977-75-40-60. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Cruzells, els desig bones festes.
Del 25 de novembre al 8 de gener, Reus, un Nadal de somni. Mercat de Nadal i d'artesania, gastronadal, màping, pista de gel, tobogan gegant, cercaviles als carrers i molt més. Descobreix els secrets del Nadal a Reus amb la lupa dels somnis i guanya passis dobles a PortAventura. Reus, un Nadal de somni. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
San Josep va a buscar foc, va a buscar foc y no troba. Va trobar tres angelets arrimladets a una cova. La un toca el violí, l'altre toca la viola, l'altre toca els cascabels. Quina música més bona.
No ens deixen indiferents, eh? Referents de la música tortosina, bé, catalana. Aquest Nadal hi seran amb nosaltres. Oferiran un concert a casa, a la seua Tortosa, el dia de Nadal, i seran en un doble concert al Teatre Bravium de Reus el proper 26 de desembre, també. Una ocasió especial el dia de Sant Esteve per gaudir-los, en el que és ja la seva 25a representació del concert Lo Misteri de Nadal. Ells són els Quicos, ells són Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries. Un d'ells ja es troba amb nosaltres, eh? Quico el Celio. Arturo Gaya, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Bé, et coneixem pel Quico, però sí, és que ja ets tan familiar, ens sou tan familiars, que és difícil escapar-nos, no?, d'anomenar-vos per aquest nom artístic,
sí. Bé,
musical.
Vas pel carrer i la gent te diu bon dia, Quico, i ja saps que es refereixen a tu. Uh-huh. Perquè, clar, només la gent més propera és la que em diu Arturo, però respon a Quico perfectament.
Molt bé, doncs mira, jo et diré d'Arturo, em permetré aquesta llicència, no?, com deies, la intimitat, i avui volem que sigui això, intimitat, perquè ens expliqueu, no?, el que ens porteu, perquè el proper dia 26, bé, aquí més apropet, però també a Tortosa, el dia 25, reviurem la tradició, el tradicional concert Lo Misteri de Nadal.
Sí, Lo Misteri de Nadal és un concert que enguany celebrem la 25a temporada, o sigui que vam començar els Quicos fent un espectacle precisament de Nadales, i és un, bueno, és una proposta que intenta reunir a totes les visions que podem tindre d'esta festa, que és la més universal del calendari del cicle festiu de la Terra. Uh-huh. El Nadal està celebrat per molta gent, però també està qüestionat, pues, aquelles coses de que si hi ha massa despesa comercial, si, bueno, ja sabem, no?, tot el que passa tot, uh-huh, quan del Nadal. Llavors nosaltres, en un espectacle, hem intentat reunir i explicar el Nadal des de totes les visions que hi poden haver, des de la, la iconografia, pues, de la cultura occidental cristiana, que del pessebre, de, fins al Nadal hippie, d'aquell que celebra el naixement, de la llum i el cosmos, al Nadal solidari, la persona que, pues, que evidentment està preocupada perquè pel Nadal al món no tothom està igual de bé que nosaltres. Tot això, d'una manera, pues, com sempre solen fer els quicos, intentant ser divertits, intentant ser irònics, i respectuosos en totes les tradicions, i a partir del que és el repertori de Nadal, de les nostres Nadales, de les catalanes, de les Terres de l'Ebre, d'algunes Nadales internacionals que també hem adaptat nosaltres al català, i d'alguna rumbeta, com ara Los Peces en el Río, que sempre es diu que és la Nadala més alegre del món.
No ens deixareu, eh? Sense estar... Haurem d'estar aixecats, eh? Ballant una miqueta, també, eh? Per què no? Que el Nadal també ho té, no? Això de la diversió. I vosaltres ens ho poseu fàcil, eh?
Bé, intentem fer una festa de Nadal. Intentem que el concert sigui una festa de Nadal, molt conscients de que tenim un públic molt intergeneracional, molt divers en tots els aspectes, i ja et dic... Som irònics, perquè els quicos som així, no? Expliquem les coses, si convé criticar, si convé reivindicar, se fa en aquella ironia que ha tingut sempre la gent del carrer, i aquesta ironia al mateix temps és molt respectuosa, i la veritat és que és un espectacle que intentem que sigui molt participatiu, que té molta complicitat per part del públic. No t'explico més coses per si algú no l'ha vist.
No, així anem, eh? I el veiem i l'escoltem, sobretot us escoltem a vosaltres, perquè d'especial té moltes coses. Com ha canviat des dels inicis? Perquè, clar, això té ja 25 anys. Començava on ve el Xavi Borràs, el noi, i tu, en aquest cas el Quico Celio, sota el nom Romanços de Nadal. Com heu vist l'evolució del que és ara ja el misteri de Nadal?
La idea inicial era recuperar unes cançons de Nadal. El grup Quico Celio, el noi del Motets Radis, va néixer a partir de la idea de treure a la llum la música tradicional de les Terres de l'Ebre i donar-la a conèixer al país com una altra música catalana. I aquesta era la idea inicial. Hi havia unes Nadales molt boniques, com aquesta que estàvem escoltant, Sant Josep va buscar foc, és la Nadala de les Terres de l'Ebre per excel·lència, està considerada pels folcloristes com a Joan Amades, Joan Moreira, com un tresor de la música popular catalana, i era donar a conèixer aquestes músiques i al mateix temps, pues, parlar d'este Nadal actual des de totes les perspectives. L'espectacle en 25 temporades, si vols que et digui la veritat, ha canviat ben poc en la seva essència, en el seu repertori. Molta gent ha dit que som com uns nous pastorets, i això sí, és divertit, ens agrada, perquè de fet Los Pastorets és un espectacle que la gent va a veure cada any, i el va a veure ja com un ritual. Llavors, de vegades, si canvies alguna cosa, has d'anar molt en compte, perquè pot ser decepts al públic. Sí, evident. Yeah. O sigui, a Tortosa el fem tots els anys al dia de Nadal, perquè, clar, elegim fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell, perquè és un dia molt d'estar a casa i, pues, com tothom, els meus companys i jo, pues, dinem a casa amb les nostres famílies, amb la nostra gent, i ens és molt còmode anar al teatre. En aquell teatre hi vem moltíssima gent a veure el mateix de sempre, a cantar el de sempre, i a riure o emocionar-se en les coses de sempre. I això passa en el teatre popular, els Pastorets de Folk i Torres i altres versions, i ja mos agrada que sigui així. Evidentment, sempre hi ha petites coses d'actualitat que incorpores a l'espectacle, però molt petites coses, ja et dic, en essència ha canviat ben poc, i és la idea que tenim. Mos agrada que l'espectacle ara sigui un clàssic, que sigui considerat un clàssic, com altres espectacles, per exemple, a la Festa del Renaixement, la Taverna di Enrico,
sí,
també és un, és un clàssic que ha canviat ben poc en els seus més de 20 anys que fa que l'estem representant. Hi ha muntatges que tenen estan fets en aquesta idea, no?
Tenen aquesta particularitat, sí, que és el que ens agrada, no? Al final, segurament per això són tan especials, no? Perquè no canvien, sinó que ens fan recordar, no? I estar, doncs, amb aquelles arrels que tenim, no? I és el que busquem, no? Que algú ens situï, no? Entre tanta modernor que hi ara, doncs, també que ens recordi, doncs, aquestes tradicions, no?
Sí, bé, la modernor entra, és inevitable, i això a l'Obisteri General també apareix, no? Però això, per això sempre diem un espectacle sense telèfons mòbils.
Aquesta, que ho tinguin present, els oients, Arturo, disculpa, perquè ho tinguin present, desconnectats del mòbil,
Que ho tinguin present, que han de desconnectar. Perquè si vols entrar dins del misteri del Nadal, tal com diu Quico Alcelio, has de desconnectar-te de tot. Però això és una cosa tan difícil que ni nosaltres mateixos aconseguim. Per tant, la modernitat i la tradició són dues coses que van molt de la mà.
És cert, No, sempre s'han d'incorporar, no?, elements que també, doncs, siguin actuals, no? Això, vosaltres ho feu bé, aquesta conjugació de la modernor i també, no?, de la tradició, i per això ens agradeu tant, jo crec, no?, per això ho seguim, i per això, segurament, doncs, a Tortosa ja, com deies, és un ritual, no?, a anar i estar, doncs, veure, no?, aquest Lo Misteri de Nadal i compartir, no?, aquest dia que vosaltres, com dieu, passeu també en família, però també la vostra família és el vostre públic.
Sí, exactament. Les festes tenen això. La festa té una part molt important de ritual, de compartir una cosa entre tothom. I jo suposo que no només a Tortosa, jo espero que també a Reus, al Bravium, hi haurà molta gent que repetirà.
Sí.
I la veritat és que a tot el país, pues, quan fem el Misteri de Nadal, se dona això i a nosaltres ens agrada. I a part, encara que facis el mateix, tal com diu Quico Alcelio, tots els concerts són únics i tots tenen una màgia que fa que aquella cosa que estàs compartint aquell dia entre el públic sigui única i irrepetible. Ja t'estic explicant massa coses de l'espectacle.
Massa coses. Com ho viviu vosaltres? Perquè, clar, és un dia important, no?, en tema de festivitat, és el Nadal, i estar, no?, aquesta estona, doncs, com dèiem, amb el públic, també comparteixo i dono, doncs, una meva part al temps, doncs, per oferir aquest Lo Misteri de Nadal.
Sí. Per a nosaltres, per als meus companys, per a mi, jo estic segur que si estiguessin aquí i ara parlant dirien el mateix, lo fer el Misteri de Nadal, o sigui, el treballar el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve ja s'ha convertit també en una tradició. I d'alguna manera sabem que també anem a compartir coses amb la nostra gent. És un treball que fem molt a gust. Molt a gust. El nostre dia de Nadal és dinar a casa i anar a la tarda al teatre. I el nostre dia a Sant Esteve també passa el mateix. Sempre anem a algun altre lloc. En aquest cas, enguany anem a Reus. I ho fem molt a gust. O sigui, la veritat és que si no fos perquè ho fem molt a gust, no ho faríem. Perquè són dies que molts d'artistes, pues, se reserven per quedar-se a casa. En el nostre cas, no. El Nadal ja ho tenim molt clar des de fa molts anys i ho fem molt a gust i la veritat és que és un, per a nosaltres també és un ritual més que una feina.
És generós,
Sí, és una generositat en el nostre cas compartida perquè també som molt conscients que la gent que surt de casa, perquè molta gent diu, ei, us vindrem a veure, ens aixecarem de la taula, sí, perquè les sobretaules de Nadal i Sant Esteve són molt llargues i sabem que també és generosa la gent que fa aquest esforç d'anar al teatre per compartir aquella estona amb tu. Per tant, jo crec que és un compartir. Aquesta generositat, som molt conscients que el públic també també ho és. Per, això, per això estem tan a gust.
Sí, sí, el que sí que us donarà temps per això, eh? Amb aquesta triple oportunitat, que jo li vull dir d'aquesta manera, un concert a Tortosa el 25 de desembre al Teatre Auditori Felip Pedrell a les 8 del vespre i dues sessions el dia 26 al Teatre Bravium de Reus a les 6 i a les 8 de la tarda. O sigui que...
A les 6 i a les 9.
A les 9. A les 9.
Si no, no ens donaria temps.
Bé, quant de temps dura?
Dura sobre l'hora i tres quarts, hora i mitja llarga.
És això, a les 6 i a les 9, eh? No ens ho perdrem aquí a Reus, eh?
Sí, de fet, el Teatre Bravium, que té molt d'encant i molt de caliu.
Arturo, caleu el que feu vosaltres, eh? Però sí, el teatre Bravium és, bé, és un dels de Reus, és un dels de casa, i l'estimem molt, els que som d'aquí, doncs és un dels principals.
Sí, sí, nosaltres també l'estimem molt. Bé, de fet, a Reus hem estat els tres grans teatres que hi ha, i el Bravium té un encant, que aquell teatre petit, que qualsevol, bueno, per a nosaltres és molt agraït actuar-hi.
Ja fa uns dies que començàveu aquesta gira de Nadal, per així dir-ho, i heu estat a Barcelona, també, eh? Que us han tractat molt bé, em deies.
Sí, a Barcelona vam encetar la gira el dia 16, en un cicle que fan allí al CAT, al Centre d'Artesans Tradicionaris, on han reunit també altres espectacles que també estan considerats com uns clàssics, com uns nous pastorets. Per a nosaltres també ens ha agradat que ens han programat juntament en un altre espectacle que també crec que porta 16 edicions, que és el Gisàs de Netzerit, del Pau Riba, que coincidim en Pau Riba en això d'intentar renovar els espectacles nadalencs. Vam començar allí i sí, com sempre, doncs en aquell petit teatre de Gràcia ens hi trobem com a casa. És el primer lloc que vam sortir quan Quico el Seu i el Mote Ferraris vam anar fora de les Terres de l'Ebre i ens van donar a conèixer a la gent de Catalunya. Va ser allí al CAT i des d'aquell dia, que és la nostra cita també anual, hi anem més d'una vegada a l'any.
Que si no t'apartes pel tiro damunt de les allevances i dels malparlats i dels no te quiero que Déu moneguar. Per a què voldran més quartos tots aquells que en tinen tant?
Arturo, t'he volgut sorprendre amb aquest roquet de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo, perquè és el vostre. I m'ha vingut molt bé ara en aquest moment de l'entrevista, perquè sí, ens deies que vau començar allà, a Barcelona, i justament farà 25 anys el proper any. O sigui, cançons com aquestes doncs són mítiques ja de vosaltres.
Sí, el proper any, just d'aquí un any, el 15 de desembre del 2017, farà 25 anys que els Quicos van fer el nostre primer concert i, per tant, estem ja preparant i pensant què farem en tot este any d'un quart de segle, perquè la veritat és que per a un grup de música mantenir-se 25 anys i mantenir-se units i amb ganes de treballar, som molt conscients de que és una cosa important i que s'ha de celebrar.
Com es troba ara? Com es troben els Quicos ara mateix? I quins projectes tenen de cara endavant? Perquè ara sí, estem en el Nadal, però segurament continuareu, com sempre, oferint-nos el millor.
Sí, ara mateix, pues, la veritat és que estem il·lusionats. El Nadal és un parèntesi perquè estem a punt de treure un disc nou que sortirà a principis de març i ja estem allò que es diu mesclant-lo, no?, a l'estudi.
Sí, sí, quines ganes ja, tenim.
Sí, és un disc que es dirà No tinc diners.
Sí.
Perquè és sempre fem música popular i sempre diem que la música popular està inspirada en el que diu el poble. I la frase més popular en els últims anys, sobretot des que va començar aquesta estafa que en diuen crisi, pues, des de que va començar això, la frase més popular és no tinc diners. I el nostre disc ha triat aquesta frase en una cançó que es diu així. I la veritat és que estem il·lusionats en treure-la al carrer i ja donar-la a conèixer. Per tant, quan acaba el Nadal, a l'endemà dels Reis, tornarem a l'estudi i a acabar el disc.
I ja està, i al març ja hem d'apuntar la data i hem d'estar molt pendents. Vosaltres aquí teniu la casa oberta perquè vingueu, perquè ens canteu, perquè estigueu aquí amb nosaltres. Tenim moltes ganes. Per mi personalment és un plaer compartir amb vosaltres referents, ho torno a repetir perquè ho sou, i a tots els oients recomano que hi vagin a veure aquest Misteri de Nadal, però que hi vagin a veure tots els vostres espectacles que tinguin l'oportunitat,
Moltíssimes gràcies.
De moment tenim, Arturo, no ens oblidem això, tenim triple oportunitat, un concert a Tortosa el 25 de desembre al Teatre Auditori Felip Pedrell a les 8 del vespre i dues sessions el dia 26 al Teatre Bravium de Reus a les 6 i a les 9 del vespre també. O sigui que no podem fugir, de vosaltres. Arturo, és un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Ruth.
Que us vagi molt bé.
Bon dia i bon Nadal.
Bon Nadal, igualment. Bon dia.
En panderos i sin bombes, fabrios i tambalers, li cantaven cançonetes li ballaven ballers. La Mare de Déu se'n ria i se'n ria Sant Josep, rient lo bou i la mula i se'n ria el Jesús.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Òdena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20, amb un nou matí a Tarragona. Molt bon dia.
I passaven nits com passen els cotxes, la bombeta equilibrista sobre el buit, tripulant la pols d'amunt.
Doncs vinga, arribem ja al final. T'ho has passat molt bé avui, Ruta, amb aquesta cau d'orella.
Sí, m'he sentit molt a gust perquè hem descobert el Kiko, el Celio, l'Arturo Gaya. Que bé, quin plaer estar amb ell i estar amb tots ells, que estarem ho tenim aquí, l'oportunitat.
Sí, ja, 25, no?
El dia 25 a Tortosa i el dia 26 a Reus, O sigui que per disfrutar de les festes.
Sí, senyora, m'han dit, a més tu em vas dir, és que jo els vaig veure a Tortosa i és divertidíssim, o sigui que
sí,
vinga.
Sí, us recomano, però ferventment, eh?
Molt bé. Doncs el recordar, d'aquí una estoneta podran tornar a escoltar el programa, sí, aquesta entrevista, bé, tots els espais d'avui, el nostre menú de Nadal, que avui era llarg, era extens, una cosa allò per posar-hi hores i paciència, com han de ser els menús de Nadal.
Sí.
Així que d'aquí una estoneta al Twitter, la recepta.
Ens hem d'agafar unes hores al Nadal, sí, i dedicar-hi,
sí,
temps.
Sí, sí. A més, si vingués l'Antonio a cuinar-me a casa, estaria més tranquil·la.
Molt millor, però també t'agrada sorprendre, sí, sí, la gent de casa, no?
Ho intentaré, ho intentaré. El recordo que demà dimecres tornem a ser aquí puntualment a les 12:20 amb la Dara Giné, amb la nostra dietista, que li hem canviat el dia aquesta setmana, que ens donarà unes, sí, pautes per passar millor el Nadal, i també amb la Leida Martí. Per tant, tenim moltes coses per davant, i Societat Limitada, que és dimecres. Ruth, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Adéu. I gràcies també a vostès per haver-nos acompanyat un dia més. Posem el punt i final. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE des de Berlín. Fins demà, que vinc de passar bon dia.